siempre estarás conmigo, vida de mi vida.
A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque fuera extraña,
yo me duele el corazón.
A partir de hoy, del cuento que escribimos, borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera de karate,
yo me duele de olvidarte y dejarte.
Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte.
Des del Prat Ràdio us desitgem molt bones festes i que el proper any tots els vostres desitjos es facin realitat.
Tot l'equip del Prat Ràdio us desitgem bon Nadal i feliç any nou.
El magazín de tarda de la xarxa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Per a l'últim programa de l'any us hem preparat un menú radiofònic un xic especial. Començarem amb el pla local d'enllumenat del Prat, una aposta per l'eficiència i l'estalvi. Tancarem la primera hora donant veu al carrer per saber quina ha estat la notícia de l'any per als ciutadans, alhora que els preguntarem per la notícia que esperen rebre l'any 2023. A les 5 coneixerem la perruquera castellarenca Mercè Font, que es jubila després de 60 anys de professió. Sabrem qui ha fet bullir les xarxes aquests dies, repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i acomiadarem l'any amb les propostes culturals de l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
I ara ens hi posem al dia amb aquesta ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La CECOT ha presentat Cat Acull per promocionar la llengua catalana en el món de l'empresa. La patronal terrassenca fa un pas més en la promoció de la llengua catalana en el món de l'empresa amb aquest servei d'acollida lingüística adreçat a tot el personal de les companyies, però sobretot a aquelles persones que tenen dificultats per comunicar-se en català. Inclou unes càpsules d'acollida lingüística, una guia per a la formació de la persona voluntària per la llengua i un recull de recursos perquè el català tingui més recorregut dins de l'organització. Les càpsules d'acollida que es poden trobar a YouTube aborden temes com la història del català, el domini lingüístic i les institucions, a més d'aspectes de comunicació i gestió interna de l'empresa, l'atenció a clients i proveïdors, així com el codi de consum amb els drets i deures. El nou servei de la patronal terrassenca, Cat Acull, compta amb el suport de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.
I a la Cocapital, a Sabadell, què és notícia avui, Pau Duran? Bona tarda.
Bona tarda. L'augment dels tipus d'interès frena la compravenda d'habitatges i ajusta els preus del mercat. Aquestes són les conseqüències que ha tingut la mesura aprovada per frenar la inflació, segons ha explicat el president de Pialia Sabadell, Xavi Santos, al Cafè de la Ràdio.
Fins a la part de l'agost-setembre s'ha notat aquestes presses, no?, per la compra-venda i tancar aquestes operacions, i sí que l'efecte ja a partir del novembre-desembre ja s'ha notat certament molt més la ralentització, però sobretot amb l'efecte, no?, de les sol·licituds i les demandes dels clients.
De totes maneres, reconeix que ha estat un any excel·lent i que si es posa un preu de mercat adequat als pisos tenen sortida tant en compra-venda com en lloguer.
Ens n'anem al litoral, a Badalona, per saber què marca avui la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda. L'ONG Badalona Arms ha presentat una denúncia a Itàlia pel comportament d'un submarí de l'exèrcit italià. Segons Open Arms, la tripulació d'aquest submarí va documentar imatges i vídeos d'una operació de rescat de l'entitat l'1 d'agost del 2019. Per tant, l'ONG considera que l'exèrcit italià va desacatar l'obligació que tenen tots els vaixells d'oferir auxili en cas de trobar-se una embarcació en perill. Open Arms considera que les imatges i vídeos de l'exèrcit, que són públics, són una prova inequívoca que el submarí estava present en el lloc dels fets. Per tots aquests motius, Open Arms demana a la justícia italiana que investigui si la conducta dels militars italians suposa un cas de negligència o d'omissió de socors.
I el Prat de Llobregat, que és notícia en aquest últim Connectats de la temporada? Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Canalla i adults se submergeixen en una nova edició del Prat i Joc inspirada en el fons marí. Aquesta proposta ofereix diverses activitats lúdiques i educatives per infants de 3 a 11 anys durant les vacances escolars d'hivern. Un Prat i Joc que no se celebrava des de l'esclat de la pandèmia. El Prat i Joc l'organitza l'Ajuntament amb les entitats de lleure de la ciutat, com els Esplais i Caus, però també amb la col·laboració de les entitats de cultura popular. A banda de les activitats lúdiques, el Prat i Joc d'enguany també compta amb un espai de reflexió amb l'ONG Proactiva Open Arms. Avui és l'últim dia del Prat i Joc, que es fa de 4 a 8 de la tarda.
De retorn al Vallès, ens aturem ara a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya posa en marxa una campanya especial per Nadal amb una doble jornada de donació al Centre Excursionista de Castellà. La primera va ser el passat 8 de desembre i la propera serà el 5 de gener, des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Donar sang és fer l'amic invisible de veritat. Aquest Nadal fes l'amic invisible, dona sang. Aquest és el lema de la campanya, que recorda que cada dia es necessiten a Catalunya un miler de donacions de sang per atendre les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. Durant el mes de desembre i també al gener, la donació baixa pel canvi d'hàbits de la ciutadania, vacances, dies festius o, per exemple, les celebracions de Nadal, expliquen des del Banc de Sang. Per agrair aquestes donacions, l'entitat ha elaborat un calendari d'advent al web donarsang.gencat.cat amb missatges d'agraïment de persones que han necessitat sang i també dades i altres curiositats sobre la donació.
I tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Òscar Ollero. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sant Cugat Cugat acollirà del 3 al 5 de febrer l'Expolar 23, una sèrie d'activitats de colombofília per parlar sobre la teoria LAR. Es tracta d'una de les últimes teories d'aquesta pràctica que explica que la gran majoria dels colom guanyadors de competició compten amb un estil de la característic. L'organitzador de l'esdeveniment, Tomàs Nicolau, creu que és una gran oportunitat per estendre una teoria poc coneguda pels colombòfils de casa nostra i apropar la resta de la població a aquesta afició.
Tots els guanyadors tenen aquesta la característica. Totes les característiques no significa que siguin guanyadores. O sigui, podem trobar un colom que no arribi, que es perdi, que es desorienti i que tingui aquesta ala.
L'Expolar 23 està organitzada per la societat Fernando Pessoa amb la col·laboració de la Federació Colombòfica de Catalunya.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El Prat de Llobregat té un total de 10.000 punts de llum, dels quals pràcticament la meitat el proper mes de febrer seran més sostenibles. Tot plegat és part del pla director de Llumenat, que està actualitzant la lluminària a diferents punts del municipi per augmentar la seva eficiència no només en qualitat, sinó en estalvi i en un context de crisi energètica. Marxem cap a la seu de manteniment i serveis urbans del Prat, on tenim ja Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Així és, bona tarda, Carme. Des del passat mes de novembre s'ha començat a desplegar aquest pla d'enllumenat del Prat, que preveu fins a 116 accions en total per millorar la il·luminació de l'espai públic alhora que, com deies, es redueix aquest consum energètic. En parlem de tot plegat amb l'enginyer tècnic municipal. Ell és el Jaume Morell. Què tal, com estàs?
Hola.
Quin és el consum anual que suposa la il·luminació de l'espai públic al Prat i també quina evolució ha comportat amb l'actual context que tenim de crisi energètic?
Bueno, l'enllumenat que tenim al Prat, estem parlant d'uns 10.000 punts de llum. Això genera aproximadament 4 milions i mig de quilowatts hora. I bueno, l'horari de funcionament normalment anualment és de 4.200 hores, 4.300, una cosa així. Aleshores, bueno, què representa? Pues, els treballs que estem fent ara representen una reducció també important del consum energètic, que és el que estem buscant també.
A nivell de xifres, per entendre'ns, quin és el cost que suposa de cara a l'Ajuntament, no? Doncs, l'enllumenat?
Perquè ens entenguem, i parlant amb pessetes, són 100 milions de pessetes, és a dir, prop de 600.000 euros. És la facturació anual de l'enllumenat públic al Prat, anualment.
Amb aquests canvis que s'estan introduint amb el nou pla d'enllumenat, no sé si podríem parlar, posar una xifra ja de quan ens podríem estalviar.
Bueno, la implantació que estem fent ara d'enllumenat públic al Prat, estem treballant de l'ordre de 1.850 punts de llum que seran canviats i també afegits de nou, i això pues, aproximadament pues, pot rondar de l'ordre de 300-350.000 quilowatts hora menys. Per tant, bueno, és una ajuda important, és un estalvi econòmic important, i també s'ha de dir que bueno, redueixes el mercuri de les bombetes, ets mediambiental millor, i bueno, es redueix també els costos propis de manteniment per aquest nou model de tipus de llum, i també el recanvi massiu es redueix.
Ara entrarem en detall de quins són els canvis que s'estan duent a terme a partir del pla d'enllumenat, però si fem una radiografia, aquí doncs, tenim amb nosaltres un mapa, si fem una radiografia de com està el Prat a nivell de necessitat llumínica, com està, com seria aquesta radiografia, què ens diria?
Bueno, l'enllumenat en general està en bon estat d'il·luminació, perquè el que és important és el servei públic que estem oferint amb això, però bueno, també tenim punts dolents, diguem-ho d'alguna manera, no? El pla director pues, ens ha ajudat a trobar aquests punts i intentar-los pues, millorar, i al mateix temps, pues, ja que estem ficats, pues, canviar-ho a enllumenat de LED. El pla director, en definitiva, és una conseqüència de tot un treball previ que s'ha realitzat, que ha consistit bàsicament en mesurar els nivells de llum que tenim a tots els carrers, classificar les vies que tenim al terme municipal del Prat, si són principals, si són secundàries, si són de vianants, les places, si hi ha bicicarrers. Tot això doncs, ens ha fet, en definitiva, de muntar un nou quadre de treball i classificar amb nivells de llum cada categoria de via pública, no? I això és el que estem fent ara.
Total s'han fet com fins a 5 prioritats, no? Aproximadament, o 5 tipus d'actuació.
S'ha tingut que classificar també basant-nos en el pressupost del qual disposem. Aleshores, s'ha classificat principalment que els vials estiguin ben il·luminats, que els vials i les voreres estiguin ben il·luminades, els carrers de vianants doncs, també s'ha mirat una mica i adaptar la il·luminació a les necessitats que ens està dient el pla director i els nous nivells d'enllumenat que estem dient, no? És a dir, amb algun puesto hem tingut que pujar, amb un altre puesto hem tingut que baixar, amb d'altres llocs hem tingut que ficar punts de llum a les voreres, és a dir, tota una sèrie d'actuacions que les intentem contemplar en aquest treball.
Tot això com es fa? Perquè, clar, quan parlem, per exemple, no? Que hi ha moltes queixes sempre recurrents de si el Prat està poc il·luminat o si hi ha algun tram que estigui poc il·luminat, clar, això també té a veure molt amb la percepció de cada persona i per tant és una cosa que és subjectiva. Per tant, li pregunto, com de forma objectiva s'estipula quina és la necessitat llumínica, per exemple, que té un carrer?
Bueno, la necessitat llumínica que té un carrer, inicialment, tens en darrere, es fixa en els nivells que anaven de l'ordre de 15, 20, 25 lux. Vull dir, no hi havia un criteri prefixat. El que sí es demanava és que inicialment pues, que es vegués al carrer, no? La percepció de la persona, diferenciar 3, 4, 5 lux de diferència d'un carrer respecte a un altre, pues, és difícil a vegades de poder-ho observar. També s'ha de dir que la gent gran, els més grans de 60 anys, doncs necessitem més quantitat de llum que no pas una persona més jove, i la percepció canvia. La percepció de les persones doncs ens canvia en funció de la nostra edat. Clar, a partir d'aquí hem d'establir uns criteris generals, uns criteris bàsics de poder treballar, no? I nosaltres aquí en el pla director d'enllumenat doncs hem fixat uns nivells que estan de l'ordre d'entre 10-12 lux, com a el cas més desfavorable, diguem-ho així, entre i 15 i 18 lux, els casos més favorables.
Lux aquest, perdona, que li tallen a moment, eh?
És la quantitat de llum que tenim a la via pública, perquè ens entenguem, per unitat de superfície. I, bueno, i és això el que tenim. Aleshores, ara estem treballant amb aquest pla director i esperem que, bueno, que el mes de març pues, el puguem tenir acabat.
També parli'ns una mica de tipologia de llum, perquè ara es tendeix molt també a fer canvis, si no vaig errat, per una llum que sigui molt més blanca, no?
Bueno, hi ha hagut municipis que han treballat amb una temperatura de color que és superior a la de 3.000 graus, que és la que tenim nosaltres aquí al Prat. Que al Prat estem treballant amb una temperatura de color que es diu de 3.000 graus Kelvin. I hi ha d'altres municipis doncs, que han treballat amb temperatures de color més elevades, com pot ser 4.000 o 4.500 inclús. No? Nosaltres, doncs, ja des del seu principi, vam treballar amb la làmpara de descarga que tenim ara també amb temperatures de color de 3.000 i creiem que és un bon color de llum.
Per què?
Bueno, inicialment és molt millor que el sodi, que és la llum groga aquesta que coneguem tots, perquè té una reproducció cromàtica, és a dir, pots distingir clarament els colors que tu veus a la via pública i és bona, és una bona reproducció cromàtica. Els 4.000 graus és una temperatura de color més elevada i té més llum ultraviolada i no és aconsellable que hi hagi tanta llum ultraviolada a la via pública, però encara no està prohibit.
Volem preguntar-li, abans li feien referència doncs, a aquests criteris objectius, no? A l'hora de decidir com de més llum, quanta de més llum caldrà en un carrer. Quan es va aprovar, de fet, el ple municipal, ara farà un parell d'anys, també es va parlar i es va fer referència també doncs, a la necessitat d'integrar una visió més feminista també en el que és l'urbanisme, no? En general. En aquest cas, no sé si també d'alguna forma s'ha integrat aquesta visió feminista, sobretot de cara doncs, a la seguretat de les dones al carrer, amb el tema de la llum.
La percepció de seguretat al carrer és una cosa molt personal. El concepte de ficar enllumenat de LED a la via pública fa que la llum dispersa que et pugui produir un punt de llum no sigui tant. Aleshores, la llum LED concentra més la llum a lo que és a la zona de pas.
Sí.
S'ha d'anar amb cuidado. S'ha d'anar amb cuidado en el sentit de dir, pues bueno, no hem de fer que exclusivament s'il·lumini la calçada, sinó també una mica d'alçada vertical, d'il·luminació vertical, l'hem de tenir els carrers, perquè si no sí que donaria la sensació de completament fosco, encara que tinguessis la via pública ben il·luminada. S'ha de mirar això.
Parlem una mica del que és el tema del flux horari, no? Perquè evidentment, doncs, des que es posen en marxa, també l'he preguntat per això, com, a quina hora més o menys es posen en marxa les llums del carrer, a quina hora doncs, es decideix que s'han d'apagar, i també una miqueta quin és el flux que hi ha, perquè evidentment doncs, està més il·luminat a primera hora de la nit i també a primera hora del matí, entenc.
Bueno, l'horari de funcionament ve fixat pel rellotge astronòmic, diguem-ho així. El rellotge astronòmic pues, va estar en concordància amb l'horari solar que tenim aquí al Prat, i ara, per exemple, el mes de desembre pues, s'encén a les 5:30, a les 5:30 de la tarda, i no s'apaga fins a les 8:15, una cosa així. Clar, aquest horari va canviant dia a dia fins que completem tot l'any. A partir d'aquí, el que fem és que el mateix enllumenat a la primera hora d'encesa s'encén al 100%, i després entra en un temps de reducció que és entre 6 i 8 hores i fem una reducció aproximada del 40-50%, i així funciona durant tot l'any.
Jo no sé si també s'ha plantejat en aquest pla director, per exemple, doncs, aquests llums que van amb sensors, no? Que potser, doncs, si, perquè sigui, hi ha un ús més intensiu d'algun dia concret que hi hagi doncs, molta gent passant per un carrer, no sé, m'invento, Festa Major, per exemple, no? Em ve el cap, o algun acte així, doncs, que hi ha més moviment del carrer, sobretot a les nits, de que, doncs, això, que el sensor doncs, activi la llum i que hi hagi una més il·luminària, per tant, més seguretat també.
S'ha parlat d'intentar ficar algun sistema d'aquest tipus de detecció de les persones a la via pública. No obstant això, a vegades aquest tipus d'instal·lació pues, dona problemes, perquè si no passes per aquell lloc exacte, pues, allò no ho detecta i tenim problemes inclús de funcionament o de gestió, no? Aleshores, de moment no hem posat això en cap sistema d'enllumenat a la via pública, no. Funcionen només per l'horari astronòmic. El que sí que tenim en compte és si tenim mal temps. Si tenim mal temps, el mateix sistema, en tots aquells elements d'enllumenat que tenim col·locat a la telegestió, té en compte el temps, i si està nublat o està plujós o el que sigui, doncs s'encén una mica abans. El mateix passa si, quan s'ha d'apagar. Doncs, si tenim mal temps, doncs tarda una miqueta més en apagar-se, no?
D'on prové l'energia que doncs, il·lumina el Prat?
Pues prové de la companyia elèctrica. Vull dir, no tenim cap sistema que ens amagatzemi l'energia i es la pugui subministrar a la nit, que és quan realment s'està necessitant. Vull dir, és de companyia elèctrica tot el servei elèctric.
En aquest sentit, per exemple, doncs tot aquest tema del qual estem parlant durant aquests dies, no? De les comunitats energètiques, que el que faran és agafar imatges de plaques fotovoltaiques, suposo que, clar, això no es podrà aprofitar en cap cas de cara a la il·luminació de l'espai públic.
En el cas d'una instal·lació fotovoltaica de consum elèctric, que el que fa és produir electricitat, que seria el cas que m'estàs comentant, en el moment que està produint l'energia elèctrica la donarà a la xarxa elèctrica, però no la donarà a un servei d'enllumenat perquè estarà apagat. Aleshores, no té la finalitat bàsica que preveu les comunitats energètiques.
Comentàvem abans, una de les principals doncs, novetats del pla de l'enllumenat, una de les principals actuacions serà el canvi de llums en LED. Es doblarà, de fet, o sigui, en total es passarà de 2.500 a 4.500 punts de llum, no?, que hi haurà LED aproximadament.
Uns 4.300 punts de llum. Una vegada acabat aquest treball, doncs dels 10.000 punts de llum que tenim ara actualment, passarem a 4.300, que seran de tipus LED, i la resta pues, seran majoritàriament halògens metàl·lics. Hi ha algunes variacions, però majoritàriament són halògens metàl·lics, que són els que volem canviar també.
Clar, això ja li pregunto, i amb aquesta pregunta ja acabo. Al març està previst que acabi doncs, el desplegament d'aquest pla d'enllumenat. Què passarà després, és a dir, amb la resta de llums que queden pendents i amb possibles actuacions que, per exemple, de moment, doncs, ara no hagin entretit d'aquestes prioritats a desenvolupar?
Bueno, la proposta que hi ha, crec jo, i és clara, és que hem d'acabar amb l'halogenur metàl·lic i hem de treballar amb el LED. Per tant, tots aquests punts de llum que falten, doncs més endavant s'hauran de continuar treballant i a poc a poc l'Ajuntament els ha d'anar canviant. Aquesta és la proposta vàlida per estalviar energia i ser més eficients, no?
Doncs hem parlat amb Jaume Morell, ell és l'enginyer tècnic municipal a propòsit doncs, d'aquest pla director d'enllumenat del Prat de Llobregat. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats. Bona tarda i bones festes.
Igualment, que vagi bé.
I a tu, Carme, també, bona tarda i bones festes.
Molt bé, doncs perfecte, gràcies, Lluís. Bona tarda i bones festes, les que queden ja per tancar aquest any.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell. Ràdio Sabadell, 94.6. Terrassa, Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2. Sant Cugat, Ràdio Sant Cugat, 91.5. El Prat, El Prat Ràdio, 91.6. Castellà, Ràdio Castellà, 90.1. I Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4. Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
I avui, l'últim Connectats de l'any, hem donat festa als tertulians per donar pas a la ciutadania perquè comparteixin amb nosaltres quina ha estat la notícia d'aquest 2022.
La mort de la reina Isabel ha sigut una de les notícies més impactants del 2022, però quina ha estat la notícia de l'any per als ciutadans?
La notícia de l'any, per desgràcia, la guerra d'Ucraïna.
A veure, que Messi hagi guanyat el Mundial ha sigut molt important.
Pues que el Messi ha guanyat el Mundial, lògicament.
Sí, jo estic d'acord amb ell. Crec que la notícia de l'any ha sigut que el Messi ha guanyat el Mundial.
Que Marroc s'ha quedat en quart Mundial.
Que Leo Messi ha guanyat el Mundial de Qatar.
Per tu?
La mateixa, i encara més guanyant 5 vegades el millor jugador del partit i sent el màxim assistidor i quasi el màxim golejador.
Doncs, sens dubte, la guerra d'Ucrania.
I el que Messi ha guanyat el Mundial d'aquest any.
Jingle bell, jingle bell.
rock. A jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.
Un dels titulars de l'any és Messi guanya el Mundial. Però què ha estat el més remarcable del 2022 per als ciutadans?
La notícia de l'any per mi ha estat Camundo Duplantis, un parxista, va fer el rècord del món crec que 3 vegades seguides a la temporada de pista coberta d'aquesta temporada.
Pues que la meva escola està enmig del bosc i podem veure animalets i estem molt contents.
Que hem començat a Esbart.
M'agrada molt anar al Tibidabo i anar a Galícia.
I la teva?
M'ha agradat molt estar guanyat partits de futbol i que vingui la meva àvia.
I la teva, quina ha sigut la teva notícia?
Hivern.
La teva notícia del 2022 és que és hivern?
Sí.
I això t'agrada o no?
Sí.
La notícia de l'any ha sigut que l'Anna Gabriel hagi pogut tornar, encara que sigui de visita al seu poble, a Sallent.
Mi notícia és que vamos a vivir aquí con mi novio en Sant Cugat. Descubre Sant Cugat solo la última semana. És maravilloso, la qualitat de la vida. Es una felicidad de venir a vivir aquí para mí, porque vivamos en un país muy frío. Creo que la gente aquí son más tranquila, más alegre. Sí, me gusta mucho, sí, es correcto.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
A moltíssimes notícies, però quina ha estat la més rellevant?
Home, jo preferida, no en tinc cap espectacular, però la meva filla ha fet 25 anys de casada i en el temps que vivim m'ha fet molt feliç que ho celebressin amb molta gent i molt feliços.
Doncs jo també, érem molta gent per al casament de la meva neboda, una neboda que estimo molt, jo sóc la seva padrina i em va fer molta il·lusió.
Un viatge que vaig fer amb la meva família a París.
Que el meu tiet ha tingut un fill amb 50 anys.
La notícia que jo destacaria d'aquest 2022 seria, pues, el que ens ha passat amb la guerra d'Ucrània, en fi, amb tota la crisi financera que està passant, etc. Hi han milers de notícies desagradables, però tot ve per el mateix aspecte sempre, que és el no tindre una llibertat d'expressió real i una llibertat de convivència humana que ens doni amor, pau, tranquil·litat, sempre és per l'interès econòmic i per aquestes circumstàncies, més o menys.
Home, la notícia d'aquest any ha sigut la pujada de la llum, dels preus en general, de tot, de la compra, de tot, que ha sigut molt dolenta per les famílies, sobretot.
I per tu?
Pues el Mundial que ha guanyat Messi, que s'ho tenia merescut.
Pues que hagi pogut venir el meu oncle d'Alemanya.
Pues la notícia de l'any que més m'ha agradat ha sigut que... Bueno, una de les que no m'ha agradat ha sigut que l'Mbappé m'ha estat una mica... que no estava assegut del que anava a fer, si anar al Madrid o quedar-se al PSG. I això, ja està.
I per tu?
La decepció d'Espanya al Mundial, perquè ja des de la convocatòria de Luis Enrique va ser algú que no va agradar a la gent i no ha fet un gran paper al Mundial.
Per mi la notícia de l'any ha sigut a l'inici de la guerra a Ucrània.
La notícia de l'any és que s'ha terminat el Covid.
Que el menjar està més bo.
I per tu?
Que es puguin treure les mascarilles.
Pues que BTS, el meu grup de música preferit, pues farà el servei militar i no es tornaran a juntar fins a 2025.
You've given me the world with all your love, so I got you something special just because I found a gift that's perfect. You're more than worth it. It's everything that you've been dreaming of. Oh, this is my love language, so I'll go ahead and say it, 'cause you're the gift that keeps on giving, and you deserve. Yourself so unselfishly, so I wanna give you all the finest things. I've found a gift that's perfect. You're more than worth it. It's everything that you've been dreaming of. So treat yourself to something nice. The luxury's a life, 'cause you're the gift that keeps on giving. You deserve it all. You deserve it all. You know you've been good all year. Come over here and let me show you. You deserve it all. You deserve it all. I'll show you it more than you'll ever need. It's all good with me, 'cause you deserve it all. For all you mean to me, underneath the tree.
Quants esdeveniments es viuen en un any? Però quin ha estat el més significatiu del 2022?
Que el meu profe de filo i la meva profe de català estan junts. Lo mateix.
Doncs la notícia de l'any per mi ha estat, evidentment, l'inici de la guerra d'Ucraïna, que tots esperaven que se pogués acabar aviat.
La millor notícia per mi d'aquest any ha sigut que ja hem superat el Covid, bueno, l'estem, millor dit, superant ja del tot, i...
I per tu?
Sí, jo penso el mateix, que amb el tema Covid això ha sigut una mala notícia i tal.
Que he tret un 8 a mitja a primer de batxillerat. Que s'hagi acabat a les restriccions del Covid-19.
Jo que Messi ha ganado el Mundial.
La notícia del 2022 per mi, la millor, ha sigut que Marroc ha arribat a semifinals.
A la tarda no et desconnectis.
Connectats.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
I per al 2023, quina notícia ens agradaria rebre? Què demana la ciutadania?
Home, puc dir que me toqui la loteria, però no, això no podrà ser. Parlo de més que continuo com aquest any. Que sigui un any com aquest, salut, la família bé, va creixent, els nens van creixent i en tenim prou.
Pues que por fin s'acabe la guerra, la veritat que seria una notícia molt bona per tothom. Està molt enllaçada amb l'entorn econòmic i el present que tenim tothom en el dia a dia, l'encariment de les energies, la manca de matèries primes, i això ajudaria també a sortir del paró econòmic i bueno, ajudaria les famílies a sortir d'aquest estancament o aquest esfonsament econòmic en què estem ficats.
Que el Barça guanyi la Europa League, sí.
Pues, ¿puede anar a algun país que mai hagi anat?
Jo guanyo la loteria. I jo que el Madrid perdi la Champions seria una molt bona notícia, la veritat.
No, o que el Barça guanyés la Champions.
No, hasta Europa League.
Ah, bueno, da igual.
No pasa nada. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Quan un any acaba, és comú desitjar coses per al següent. Què demana la gent?
Pues sacarme el grado superior de higiene bucodental, a ver si todo va bien.
Doncs això, que m'agradaria treballar del que m'agrada. I guanyar-me la vida del que m'agrada.
Que tots estiguem feliços aquest Nadal i contents.
Que tots siguem feliços.
Anar a Hogwarts.
Jo també, el mateix.
Anar a Hogwarts, eh?
Sí. Veure Messi.
Vas veure el Messi el 2023?
Sí.
Jugant en directe?
No.
No, on el vols veure?
En persona. Sí, vull que firmi un autògraf.
Vosaltres també?
Sí. Sí.
Que s'acaba la guerra d'Ucrània.
Bueno, jo esperaria, no sé si serà possible, que s'acabés la guerra d'aquí tan a prop i si pot ser també les que són de més lluny. Això em faria molt feliç per tota la gent que pateix.
I per tu?
Et diré que tres quarts del mateix, que la guerra d'Ucraïna és la que s'hauria d'acabar ja i no fer patir a tothom, els que estan allà i els que estem aquí.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. Oh, the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
A Dinamarca és tradició trencar plats al cap d'any. Nosaltres ens conformem demanant desitjos per al proper any.
Anar a Nova York i conèixer el Noah Schnapp.
Tu?
Aprovar-les totes.
Anar de viatge que em portin a algun lloc que m'agradi molt.
Treure molt bones notes i que els meus pares estiguin orgullosos.
Bueno, que la meva mare es curi.
Pues això, llibertat real pel ser humà. Llibertat de totes aquestes pressions que ens estan imposant sense tindre nosaltres coneixement, o tenint coneixement ignorem el fons de la qüestió, no?
Que baixen els preus, que baixa la llum, la benzina sobretot, i que baixa una mica tot i que podem viure una mica més còmodes.
Pues jo que guanya la Champions al Barça i que Messi torni al Barça també.
Pues que podés voler tornar per estar en família junts.
Pues que l'Mbappé anés al Madrid. Sí, jo igual, també.
Que s'acabés la guerra a Ucrània.
Pues jo diria que Messi, Suárez i Neymar tornen a estar en el mateix equip.
I per tu?
Sí, lo mateix.
El 2023 s'apropa i una nova porta s'obre. Quins són els anhels dels ciutadans per l'any que ve?
Que el transport públic no es tingués que portar mascaretes.
I per tu?
Que regalin ordenadors per al col·le.
Per mi que Messi tornés al Barça.
No mateix.
és el que més esperem tots.
Però penso que per l'any que ve la notícia que seria la millor seria que estem evitant el canvi climàtic i de tot millora.
Bertú?
I per mi seria que no sortissin més virus ni més, més coses igual que el Covid, sinó que estiguéssim ja en pau i tots tranquils.
Treure un 10 a segon de batxillerat a mitja.
I per tu?
Que puguem viure sense mascaretes.
Que s'acabi la guerra.
I la que m'agradaria és que s'acabés. Que s'acabés en aquest 2023 l'abans possible.
Que mi nieto seguiria en el Girona.
I per tu?
La mateixa, clar. No, a veure...
L'epidèmia.
Que s'acabi el virus, clar. El Covid.
És que Marroc guanyi la Copa d'Àfrica.
Pues que todos los españoles tienen la dentadura en condiciones, que la mitad de los españoles estamos sin dientes. Bueno, yo tengo dientes.
Until we get some, so bring some right here.
dir-li acabar. Boig per tu. Quan no hi siguis del matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà. Quedaré atrapat ebri d'aquesta llum.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquestes festes, vine a les clíniques dentals d'instituts odontològics i regala't benestar. Per Nadal, emporta't un emblanquiment de regal amb el teu tractament. Demana cita a ioa.es o truca gratis al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat, 105.
Sergio, para nosotros una torrada de pollo combri y un bocata de tortilla de patata.
Sergio, pon unos pinchos y tu ensaladilla.
Sergio, la paella rica, rica.
Ven a Sergio's y conócenos. Estamos en calle Tarragona 24, en Jardins de la Pau. Las tapas de toda la vida, bocadillos, torradas, pizzas, pastas y arroces a buen precio. En Sergio's, calle Tarragona 24.
Ven a Sergio's y volverás.
Cocina abierta todo el día.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. El Prat arriba a l'1 de gener sense aplicar la zona de baixes emissions. De fet, només 3 de les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants que estableix la llei compliran la norma. Es tracta de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès i parcialment Cornellà de Llobregat. Aquestes ciutats ja fa temps que tenen una zona de baixes emissions i no han esperat a la normativa estatal per aplicar-la. L'Ajuntament del Prat atribueix l'incompliment a dues causes. La primera, que la Comissió Tècnica Municipal, que des de fa mesos està estudiant l'aplicació de la zona de baixes emissions a la ciutat, encara hi està treballant. I l'altra raó és que s'està treballant amb el conjunt de municipis metropolitans per aplicar les zones de baixes emissions de la manera més homogènia i similar possible per tal d'evitar massa diferències entre les diferents ciutats veïnes. La plantilla d'Avanza Baix